L'informatiu de Mute. Informació diària i de la Terra de l'Ebre. Quatre comarques, 52 pobles. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. L'informatiu de Mute.
Molt bona tarda, els saludem a l'informatiu de les emissores municipals de les Terres de l'Ebre. Tomàs Ginestra els dona la benvinguda en nom dels serveis informatius de les EMUTA. Avui dijous, dia 11 de novembre, destacarem... L'Ebre comercialitzarà caviar procedent d'esturions reintroduïts per una piscifactoria d'Amposta. La Generalitat, l'Estat i la companyia Endesa ja han decidit quina és la solució al mal estat de la línia elèctrica del Trabucador. Les Terres de l'Ebre lliuren la candidatura per ser reserva de la biosfera al conseller Baltasar. Impulsa la rehabilitació al nucli antic de Tortosa amb una prova pilot per a la cessió d'edificis a l'administració. Aquestes i d'altres notícies ara al nostre informatiu. Després de la desaparició de l'espècie autòctona fa 40 anys, una piscifactoria d'una empresa lleidatana ha introduït esturions a l'Ebre per produir caviar. Després de 5 anys de cria, estan a punt de recolectar entre 2 i 3 quilos d'ous per exemplar. Les últimes captures es van fer l'any 1996, quan els exemplars introduïts es van extingir. Des d'Amposta Ràdio ens amplia aquesta notícia Manel Ramon.
Doncs així és, l'esturió torna a estar present al riu Ebre gràcies a la tercera piscifactoria de l'estat espanyol situada al Poblenou del Delta i de propietat d'una empresa lleidatana anomenada Projectia. Després de 5 anys de cria i gràcies al control de les aigües que han escurçat a la meitat el temps de cria, els esturions estan a punt de produir entre 2 i 3 quilos d'ous per exemplar. Amb tot, la piscifactoria ja ha començat a comercialitzar la carn dels esturions mascles que no produeixen caviar. D'aquesta notícia ens diu quelcom més el cap de producció d'aquesta empresa, Ramon Granell.
Sí, a veure, nosaltres som una empresa que tenim ja en piscicultura, portem més de 40 anys d'experiència, i amb el tema de l'esturió som els que vam tenim l'experiència de la Vall d'Aran, de l'Es, que vam introduir l'esturió allà, i allà estan fent caviar. Llavors, aquí al Delta, ens vam trobar en aquesta zona que per les característiques de l'aigua, l'aigua la portem d'un pou, que és salobre, ens va perfecta, per temperatura i característica de l'aigua per fer l'estudi. I, bueno, en això estem. Ja portem aquí com a quasi 5 anys, una cosa així, i esperem a final d'aquest any pues, començar ja a comercialitzar el caviar.
Així doncs, a finals d'any es recolectarà el primer caviar del Delta de l'Ebre des de la extinció de l'espècie al riu l'any 1996, quan se'n van fer les últimes captures. En aquell any també es tractava d'exemplars introduïts, ja que fa 40 anys que l'espècie autòctona de la zona va desaparèixer per la construcció de les preses, la disminució del cabdal i la contaminació de l'aigua. Actualment hi ha a la piscifactoria de Projecte al Poblenou 20.000 exemplars d'esturió de les espècies Rússia, Siberiana i Electia.
La Generalitat, l'Estat i la companyia Endesa ja han decidit quina és la solució al mal estat de la línia elèctrica del Trabucador. Des de Ràdio Ràpita ens informa Núria Subirats.
La Generalitat, l'Estat i la companyia Endesa ja han decidit quina és la solució al mal estat de la línia elèctrica del Trabucador. I és que a finals d'octubre les tres parts van arribar a un principi d'acord per resoldre la problemàtica i les possibilitats que es barallaven eren quatre. O millorar la línia actual, o construir una línia soterrada per l'istme del Trabucador, o una línia subaquàtica des del Poble Nou fins a la punta de la Banya, així com implantar un projecte d'energies renovables. Finalment, la solució que s'ha acordat ha estat la de soterrar la línia elèctrica per la mateixa platja, una actuació que tindrà un cost d'uns 700.000 euros i que serà finançada a tres bandes. La Generalitat assumirà el 20% del cost, Endesa el 30% i la major partida, el 50%, l'aportarà Infosa, l'empresa explotadora de les salines de la Trinitat. Ho explica l'alcalde de la Ràpita, Miquel Alonso.
El tema de fixa ja s'ha arribat a un acord que l'acord precisament era el que ja vam comentar del 20% la Generalitat, 30% fixa Endesa i 50% l'empresa, i costes que se n'encarregaria de retirar tota la línia que hi ha ara. Llavors el nou projecte és un projecte que és un soterrament de cable pel trabucador, o sigui, no per dins l'aigua, i sembla ser que tant Medi Ambient com Medi Natural de l'Estat i això estan tots d'acord en la manera de fer-lo, i per tant suposo que com el projecte s'estarà fent ara el projecte i en un cost d'uns 700.000 euros serà el que se tirarà endavant. Ara s'ha d'assignar un protocol d'intencions per part de l'Ajuntament de la Ràpita, per part de la Direcció General d'Energia, per part de FECSA-Endesa i per part d'Infosa, un protocol, perquè claro, si ara se fa el projecte, venen eleccions, després de les eleccions hi ha un canvi de govern, hi haurà canvi d'això, i ja per deixar sentat el protocol que s'ha de seguir, de quina manera s'ha de tirar endavant este projecte per a que la Generalitat, entre qui entre, aporti aquest 20%.
Mentrestant, Endesa haurà de fer front a una multa de 3.000 euros que l'Ajuntament de la Ràpita li va imposar per l'estat de deteriorament de la línia elèctrica. I és que tot i que la companyia va retirar els pals i els fils de la llum que estaven en desús enmig de la platja, aquesta va actuar fora de termini. L'Ajuntament va enviar dos avisos a Endesa durant l'estiu i el termini que tenia per actuar era el 31 d'agost, però no ho va fer fins al cap d'un parell de dies i quan la notícia ja havia sortit als mitjans de comunicació. Per això l'Ajuntament ha resolt imposar-li la màxima sanció possible per alteració del paisatge i de la salut pública.
L'informatiu de Mute, emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
El delegat del govern i president del Consell Promotor d'Ebre Biosfera, Lluís Salvador, va lliurar i dimecres al conseller de Medi Ambient, Francesc Baltasar, la memòria de la candidatura perquè les Terres de l'Ebre siguin reserva de la biosfera. A partir d'ara, el conseller de Medi Ambient s'encarregarà, en els propers dies, de presentar-la a la ministra de Medi Ambient, Rosa Aguilar, perquè el govern espanyol també faci el seu projecte. El conseller de Medi Ambient, Francesc Baltasar, va destacar el potencial que pot donar el reconeixement a les Terres de l'Ebre i a Catalunya. L'escoltem.
És de que en cap moment es pot veure aquesta declaració de la biosfera com un element de limitació, sinó al contrari, és un element de potenciació, de potenciació dels recursos naturals, de potenciació dels recursos humans, de potenciació del territori, de potenciació de les seves capacitats econòmiques i de potenciació de les seves capacitats, diguéssim, de coneixement i d'intel·ligència col·lectiva. Jo, per tant, en aquest sentit em sento satisfet i està molt clar que assumeixo molt d'alegria el compromís de portar a convèncer el govern de l'Estat, començant per la ministra de Medi Ambient i a partir d'aquí doncs, acompanyar les Terres de l'Ebre amb tot aquest procés cap a la consecució de la declaració el 2012 de Reserva Universal de la Biosfera.
La documentació, coordinada pels tècnics del Consorci de Serveis Agroambientals, Josep Aragonès i Neus Miró, es van a començar a preparar fa 6 mesos i compta amb el suport de 70 entitats privades i 55 institucions públiques del territori. El conseller de Medi Ambient i Habitatge, Francesc Baltasar, va presidir ahir la signatura del conveni entre la Secretaria d'Habitatge i l'Ajuntament de Tortosa per endegar una prova pilot per a la cessió d'edificis a l'administració. Concretament, s'obrirà una convocatòria perquè propietaris d'edificis d'habitatges en mal estat i ubicats en el nucli antic els cedeixin a la Generalitat a través d'un dret d'ús de fruit. Habitatge serà l'encarregat de rehabilitar l'edifici i oferirà pisos de lloguer a preus per sota del mercat privat. Un cop la Generalitat recuperi la inversió de la rehabilitació amb els lloguers, retornarà el bloc de pisos al seu propietari. La iniciativa és una prova pilot a Catalunya. D'altra banda, la casa Fustegueres al carrer Teules Velles i amb vistes al carrer Porta de Palau es rehabilitarà per fer-hi 21 pisos amb protecció oficial i situar-hi una nova oficina dels serveis territorials d'habitatge amb una inversió que supera els 2,3 milions d'euros. El conseller de Medi Ambient i Habitatge, Francesc Baltasar, explicava la importància de la intervenció que es farà al nucli antic amb la rehabilitació de la casa Fustegueres i l'entorn de la Porta del Palau. L'escoltem.
Crec que donarà un salt qualitatiu en un entorn molt important que evidentment doncs ara veiem amb moltes contradiccions i evidentment amb una part degradat arquitectònicament i en canvi té unes possibilitats enormes que això donarà per tant una nova façana complementària en aquest entorn tan agradable i que a més lligarem, que això no és sempre senzill, i això ho sap l'alcalde, perquè hi ha molts condicionants que es mouen. Lligarem el que és el respecte al patrimoni amb les tecnologies més modernes, no? Jo crec que això és molt important assenyalar-ho, perquè farem una opció, a més, en la qual garantim que al preservar, diguéssim, el passat i el respectar-lo, li donem una garantia de futur, perquè entre altres coses hi haurà 21 habitatges de lloguer, que a més, no sé si heu tingut ocasió o heu sentit, de diferents característiques, no hi haurà pràcticament pisos únicament d'una característica, n'hi haurà d'una habitació, n'hi haurà de dos, n'hi haurà de tres. Per tant, acomplirem l'objectiu social de que l'habitatge vagi lligat a la necessitat canviant que té la gent en els seus projectes de vida, en els habitatges. És a dir, la gent hi ha moments que viu sola, altres moments que són bastants de família, i després normalment en el procés vital acaba normalment també acabant sola o amb parella, no?
La rehabilitació de la casa Fustegueres, que encara és d'una empresa privada, té un termini d'entre 18 i 24 mesos. En primer lloc, el govern català ha de traure a concurs el projecte, un tràmit previst per al mes de desembre. Tot seguit, l'Ajuntament cedirà els immobles adjacents de manera gratuïta per fer viable l'operació. A més, la Comissió de Patrimoni ja ha fet l'informe previ i l'arquitecte ja ha pogut adaptar el seu projecte als requeriments, com ara la conservació de la façana, d'un possible tram de la muralla i d'un pati interior.
L'informatiu de Mute. Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
El nou centre d'assistència primària de l'Ametlla de Mar entra en funcionament aquest dijous. Després de 14 mesos d'obres, els usuaris ja poden gaudir de les noves instal·lacions, molt més espaioses, amb 10 consultes de medicina general, 2 consultes d'odontologia i una àrea de pediatria diferenciada. Ens informa des de la Cala Ràdio, Araceli Domínguez.
Aquest dijous començava a les 8 del matí el trasllat oficial dels barracons del CAP provisional al nou CAP, que ocupa el mateix lloc d'abans, però que està visiblement ampliat. Tot i això, el personal sanitari seguia atenent les urgències al CAP provisional fins divendres dia 12 a les 9 del vespre, quan tota l'activitat es centralitzava per complet al nou CAP. 14 mesos després, treballadors i pacients tornen al seu lloc d'origen, ara molt més acollidor. Es tracta d'un canvi important pel que fa a la millora del servei. D'entrada, l'espai és molt més espaiós, una sensació d'amplitud que invita a la confiança. També el fet que cada metge tingui la seva pròpia consulta facilita el treball perquè el seu material no és susceptible de patir interferències. A més, és molt important que l'àrea de pediatria assolixi la seva pròpia entitat. Pel que fa a la qualitat, el personal sanitari intenta donar el màxim sempre, però els usuaris han de prendre consciència que el fet de l'ampliació no garanteix una millor salut. Més aviat, aquesta depèn d'una educació en la prevenció, que és la tasca que es vol desenvolupar en la nova aula d'educació sanitària amb xerrades i conferències. En aquesta línia pedagògica, ja fa uns mesos que el personal del CAP ofereix mitjançant el programa Parlem-ne de Salut de la Cala RTV continguts d'interès sanitari. Manuel Madueño, adjunt a la direcció de l'ABS, l'Ametlla de Mar el Perelló, ens parlava d'aquest trasllat.
Ja, pues estem al final ja d'un període en el qual vam traslladar-nos l'any passat justament a los barracons actual. I bueno, al final pues, tenim un camp nou en el qual pues, penso que s'ha fet una bona feina, que la població estarà contenta i nosaltres total i absolutament satisfets de com ha quedat la instal·lació en si.
El nou edifici és molt més espaiós. Té una superfície total de 1.188 metres quadrats, dels que 400 són nous i gairebé 800 corresponen a la zona habilitada. La nova estructura manté l'escala actual, tot i que a nivell de planta baixa s'ha fet una modificació de l'accés al nucli d'escales. Per contra, el nou ascensor té més capacitat i està adaptat per donar fluïdesa de comunicació amb la planta primera, on se situa la part principal de les consultes. La distribució de l'espai queda de la següent manera. El soterrani es destina a usos de magatzem i serveis. La planta baixa es divideix en diverses àrees. Gerència, en dos despatxos, administració, biblioteca i arxiu. L'entrada, en vestíbul, recepció i dos serveis públics. La zona d'atenció continuada dividida en presa de mostres, sala d'espera, infermeria, consulta, boxes i brut. I l'àrea de personal sanitari, en diferents vestidors, dos dormitoris per als metges i dues sales de descans. A la primera planta hi ha tres àrees, una per a medicina general, amb dos banys, cinc consultes i espai d'espera, una altra àrea amb altres cinc consultes d'infermeria i una altra zona d'espera, i l'àrea de pediatria amb dos consultes i dos sales d'infermeria. S'ha d'incloure aquí dues consultes més d'odontologia i auxiliar d'odontologia. Per últim, la planta segona es reserva per a magatzem, vestuari, cambra d'ascensor, espai per a clima més bomba, caldera més acumulador i la sala d'educació sanitària. La reforma i ampliació del centre d'atenció primària de l'Ametlla de Mar ha tingut un cost total de 1.400.000 euros que ha finançat el Departament de Sanitat mitjançant l'Institut Català de la Salut.
El Centre d'Estudis Planers organitza per aquest proper diumenge una sortida per conèixer diferents construccions singulars i molins de les Planes. Aquesta sortida forma part del programa que promocionen conjuntament diferents centres d'estudis del territori. Josep Roig, des de la Plana Ràdio, ens porta aquesta notícia.
Tot i que habitualment es fa dintre del context de les activitats paral·leles a la Fira de l'Oli de Santa Bàrbara, que per cert es començarà d'aquí a una setmana, enguany el Centre d'Estudis Planers ha avançat precisament en una setmana la sortida etnològica que organitza cada any i que enguany portarà els interessats a visitar diferents indrets i construccions de la Plana del Montsià Interior. Marius Pons, president del Centre d'Estudis Planers, explicava que, entre altres, es visitarà els pous del Delme, encara existents al terme de Santa Bàrbara, tot i que en molt mal estat de conservació. També, hi resseguint l'itinerari per la Plana, es visitarà el mas fortificat de Cervera, on, segons Pons, hi va haver la intenció de fer-hi un poble. A la Galera es visitaran dos antics molins que es conserven tal i com eren a principis del segle passat. La sortida clourà al peu de la Serra de Godall, on s'indicarà als assistents la localització d'elements destacats d'aquest espai natural. La sortida, com explicava Màrius Pons, forma part del programa de sortides que organitzen i promocionen conjuntament diferents centres d'estudis del territori, com el de la Sénia, Mas de Barberans, Ullacona o Alcanar, entre altres, amb l'objectiu comú de divulgar el patrimoni.
De fet, el que fem ja fa dos anys que ho fem és que el conjunt d'itineraris que es fan, ens vam reunir una sèrie de centres d'estudis, parlo del Mas de Barberans, parlo de la Sénia, de Rossell, s'han afegit els de Sant Rafel i el Castell, els d'Ulldecona, etc. Vull dir, els d'Alcanar també, i cases d'Alcanar. El que fem que tots teníem una certa inquietud per això, no?, per divulgar el patrimoni, perquè la gent el conegués, los publicitem de manera conjunta, és a dir, surt un díptic i un cartell que pot ser pel poble que apareix el conjunt dels itineraris, i en la qual cosa també es convida la gent que vulgui anar a altres pobles a anar-hi.
Aquesta cooperació entre centres d'estudis té una doble intenció: d'una banda, obrir a més gent, com hem escoltat, la divulgació i participació a aquestes sortides, i d'altra banda, establir la possibilitat d'intercanvis entre centres d'estudis. Pons posava com a exemple la sortida que estan preparant per anar a conèixer la línia defensiva dels búnquers de la Guerra Civil recuperat recentment pel Centre d'Estudis d'Alcanar i les Cases.
Jo penso que té dues funcions, evidentment. Pot vindre algú del Mas, pot vindre algú de Rossell, evidentment, o de Ulldecona, però també els montem perquè així, si un dia un grupet d'Ulldecona, per exemple, diu: escolta, aquell itinerari que vol fer, mos interessaria fer-ho, mos acompanyareu algú del centre d'estudis, i també, diguéssim, explotar i anar a conèixer coses d'altres llocs. Jo, per exemple, hem parlat amb el centre d'estudis d'un dia, no molt tardar, potser a les jornades culturals o abans, anar, per exemple, a veure tota la línia defensiva que es conserva de quan la Guerra Civil aquí a Alcanar, que és bastant desconegut. Hi ha un búnquer impressionant, molt gran, on hi havia bateries antiaèries, hi ha búnquers de platja, hi ha un campament militar que es conserva en part, i molta gent ho desconeix. Pues, bueno, pues, per exemple, això que van muntar els de les cases d'Alcanar en el seu moment pot servir perquè un grup de Santa Bàrbara un dia anem a veure-ho. Poso aquest exemple, que em podria posar un altre, no?
Els interessats en participar concretament a la sortida d'aquest diumenge 14 de novembre per fer aquest itinerari per les construccions i molins de les Planes han de concentrar-se a les 10:30 del matí al Centre Cultural de Santa Bàrbara i s'ha de portar vehicle propi o per grups. La sortida està oberta a tothom.
No és una fira qualsevol.
És la Fira de l'Oli Novell.
El cap de setmana del 19 al 21 de novembre, Santa Bàrbara t'espera.
14a Fira de l'Oli Novell, els cítrics i el comerç de Santa Bàrbara.
Podràs degustar i comprar el primer oli de la temporada.
Olorós, afruitat, saludable.
Podràs conèixer el nostre comerç.
Dinàmic, divers, competitiu.
I naturalment, passejar pel recinte firal gaudint de les activitats, xerrades i espectacles paral·lels.
14a Fira de l'Oli Novell, els cítrics i el comerç de Santa Bàrbara.
Del 19 al 21 de novembre, l'espectacle que no t'has de perdre.
I a més, gratuït.
Molta atenció. La Regidoria de Cultura de l'Ajuntament de l'Aldea us convida este divendres 12 de novembre i a les 8 de la tarda al Saló de Plens de la Casa de la Vila de l'Aldea a la presentació del tercer volum del llibre Plantes del Port, Orquídies i d'altres famílies de monocotiledònies. Este divendres 12 de novembre i al Saló de Plens de la Casa de la Vila a les 8 de la tarda a càrrec de Salvador Cardero, Rafael Curto i Lluís de Torres. Presentació del tercer volum del llibre Plantes del Port, amb el suport de la Regidoria de Cultura de l'Ajuntament de l'Aldea i del grup de recerca científica Terres de l'Ebre. Divendres 12 de novembre, esteu tots convidats.
Serveis informatius de Mute.
Des d'Alcanar destaquem avui dues subvencions de la Secretaria de Joventut que beneficiaran els joves d'aquesta població. D'una banda, una a l'hora de comprar o rehabilitar el seu primer habitatge, mentre que la segona de les subvencions permetrà d'impulsar la segona fase dels bucs d'assaig de l'Escola Municipal de Música. Domènec Ramal ens amplia aquesta informació des d'Alcanar Ràdio.
Què tal, Tomàs? Bona tarda. Efectivament, des d'Alcanar hem de parlar avui de subvencions i d'aquesta actuació que, a través de la Secretaria de Joventut del Departament d'Acció Social i Ciutadania, permetrà que un any més la Regidoria de Joventut del nostre Ajuntament atorgui els ajuts per a joves, ajuts per a l'adquisició o rehabilitació de la seva primera vivenda. Uns ajuts que des de fa uns anys el nostre Ajuntament ja ve atorgant i que enguany canvien, modifiquen algunes de les seues condicions. Uns ajuts dels quals en parlava als nostres micròfons el regidor de Joventut a l'Ajuntament d'Alcanar, Manel Martí. L'escoltem.
Volia comentar dues bones notícies dins de l'àrea de joventut. I és que hem rebut recentment de la Secretaria de Joventut dues subvencions que són importants per a la política que estem fent aquí per al jovent, no? Una és la Secretaria de Joventut ens ha concedit una subvenció de 26.500 euros dins de tot el tema que estem portant d'habitatge, no? Que són els ajuts a la rehabilitació d'habitatges en el que és la part sobretot en el nucli antic, i que enguany si finalment aproven les bases, que les portarem al proper ple, s'amplia també a tot el municipi, tot i que encara se guarda una preferència per al nucli antic. Això es permetrà doncs posar en marxa aquest seguit de subvencions i també tot un seguit d'activitats que farem al voltant d'aquest final d'any, al voltant del tema de l'habitatge, per a explicar al jovent doncs les subvencions que tenim des de l'Ajuntament i també les subvencions que dona la Generalitat dins del pla de l'habitatge, no?, del govern de la Generalitat.
Però aquesta no és l'única actuació de la qual es veurà beneficiada la Regidoria de Joventut, ja que també a través de la Secretaria de Joventut del Departament d'Acció Social s'ha atorgat una subvenció de 60.000 euros per al projecte de la segona fase dels bucs d'assaig de l'Escola Municipal de Música d'Alcanar. Manel Martí.
L'altra subvenció que també s'han donat és més quantiosa, són 60.000 euros per a un projecte d'inversió, no? Allò era una activitat i ara tenim un projecte d'inversió. En aquest cas serà per a l'acondicionament dins de l'Escola Municipal de Música dels bucs de la segona fase, no? En això s'han donat 60.000 euros, que són 10 milions de pessetes, que es permetran completar aquesta fase d'aquests bucs, no? En fer un buc més gran, no? Que pugui servir per a grups més grans i també per equipament de la sala de gravació, i en la qual cosa aquest equipament tan important per a la joventut, que permetrà que els grups musicals del Canà, tant els de caràcter amateur com els que també tenen vocació de professionalització, de tindre un local al seu abast per fer assajos i també per gravar maquetes i gravacions. I a més és un equipament que està a l'Escola de Música, també se realimenta, no? Aprofita aquesta sinergia i també pot ser utilitzat per tot el jovent del Canà que estudia en l'Escola de Música.
Una actuació, aquesta segona fase dels bucs d'assaig, que vindrà a complementar la que es feia ja l'any passat, inaugurava el mateix secretari Eugeni Villalbí.
L'informatiu de Mute.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
L'Ajuntament d'Amposta invertirà prop de 50.000 euros en l'arranjament dels jocs infantils de les places i parcs de la ciutat. Els treballs que s'iniciaran en les properes setmanes consistiran en renovar una bona part dels jocs existents i en rehabilitar aquelles zones que ho necessiten. Manel Ramon, des d'Amposta Ràdio, ens amplia aquesta informació.
Doncs sí, algunes de les places que entren en aquest pla de millora són la plaça de la Pau, la plaça del Poador, la prolongació de l'Avinguda Catalunya o l'Avinguda Josep Tarradellas. A més, també es renovaran els jocs i gronxadors de les places ubicades al Pla d'Empúries i al Poble Nou. En total s'invertiran 49.869 euros en la reposició de materials, el tancament de les zones infantils, la senyalització de les places, la neteja de pintades i grafitis i repàs de tots els cargols. Es desinstal·laran jocs ja en desús, com els arts de ferro, i es reomplirà de grava. Les millores van, per tant, encarades a la millora de la seguretat dels infants i també a la renovació de material que estigui espatllat o degradat per l'ús. Cal recordar que la millora dels espais públics per als jocs infantils ha estat una constant en els darrers anys, en els que s'ha adequat una bona part i, a més, d'instal·lar-ne de nous, com a la plaça dels Ventes o a la plaça Sant Gent de la Ruel. En les zones de nova implantació s'utilitza més la terra de cautxo, molt més resistent i que esmorteix els impactes que puguen sofrir els nens a l'utilitzar els jocs.
Serveis informatius de MUTE.
Aquesta mitjanit comença la campanya electoral. Seran les novenes eleccions al Parlament de Catalunya. La crisi econòmica i les possibles retallades socials i de despesa de l'administració, així com també la immigració i les relacions Catalunya-Espanya, apareixen com els eixos principals d'una convocatòria que té alts índexs d'abstenció com a gran repte que cal superar. A les Terres de l'Ebre els polítics sortiran a fer la tradicional enganxada de cartells. Demà divendres, ja en plena campanya electoral, el vicepresident de la Generalitat de Catalunya, Josep Lluís Carod Rovira, visitarà Tortosa i Amposta. A la capital del Baix Ebre, Carod visitarà el Consorci de Normalització Lingüística, mentre que a Amposta visitarà el Centre de Tecnificació Esportiva, les instal·lacions de la Sala d'Esgrima i el Centre de Rem i Piragüisme.
Espectacles Maestrat compleix 20 anys. Ho celebrem obrint delegació a Catalunya. Des d'Amposta i per a tota Catalunya, Espectacles Maestrat Amposta. Les millors orquestres i espectacles, més tota la nostra infraestructura al teu servei. Carpes, escenaris, cadires, taules, parcs infantils, discos mòbils, sanitaris, grups electrògens. Espectacles Maestrat Amposta, amb el suport del Grup Maestrat. Ens trobaràs a Amposta, telèfon 977-707-112.
Al desembre, Fira Amposta, i enguany celebra 50 anys. Del 3 al 8 de desembre no et pots perdre la Fira de Mostres d'Amposta. Més de 250 expositors i molts d'actes per gaudir en 5 dies de festa. Fira de Mostres d'Amposta, 50 anys fent territori. Fira d'Amposta, el teu punt de trobada.
I fins aquí el nostre temps dedicat a la informació. Tornarem a estar en tots vostès demà a la mateixa hora. Adéu-siau i bona tarda.
L'informatiu de MUTE, un programa realitzat pels serveis informatius de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre i MUTE.
Parlar per no callar, una manera diferent de tractar l'actualitat des de la visió de les Terres de l'Ebre. La política, la cultura, els esports i fins i tot les notícies més frívoles les analitzem cada setmana a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre. Parlar per no callar, el xafardeig radiofònic a la sintonia de la teva municipal, amb Manel Ramon i un ampli equip de tertulians de les Terres de l'Ebre. Parlem per no callar-nos res.
Me cago en l'orbaquico. Vaig al cafè i no me n'entero de res. Hi ha un munt de gent que parla diferent i no m'aclariso.
Però tu et quedes callat, no els hi parles?
Home, no, callat no estic, ja ho saps, que em toca parlar-los en castellà, i llavors que si les oliveres, que si les garrofes, que si vengo d'esllemenar.
I per això no vas al cafè? Pues home, parles com tu saps parlar, poc a poc. Mira, tu quan arribes dius, bona nit.
Bona nit i bona hora, diria jo.
Pues ja veuràs com d'aquí no res, la bona nit i bona hora te l'acabaran dient ells.
Carlos és de Tortosa i té 35 anys. Ara fa de voluntari per la llengua i parla en català un cop a la setmana amb una dona ucraïnesa.
El contacte entre tots dos mons diferents ens ha ajudat molt a tots dos. No és tan difícil que aprenguin, només cal que els donem una espenteta.
La Ludmila té 44 anys i va venir d'Ucraïna, ara en farà 4. Ara entén millor les persones que l'envolten al seu nou món.
Parlar amb Carlos me va ajudar i llançar-me a dir coses directament, a parlar sense vergonya.
Carlos parla català amb la Ludmila, que vol practicar-lo. Anima't i truca'ns al Centre de Normalització Lingüística de Terres de l'Ebre, al 977-510720, al 012 o a voluntarisperlallengua.cat. Voluntariat per la Llengua. Per parlar més. Per parlar en català.